Avui a l'Embols de Parar, doncs, Jordi Tardà. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja era hora que poguessis venir, eh?
Moltes gràcies.
A parlar aquí amb nosaltres. I escolta, si Tintín és un exemple a seguir, Jordi, quan trigaràs a tenyer-te el pèl roig i deixar-te toper?
Doncs tinc hora demanada a la perruqueria per la setmana que ve.
Demanar-li que eres un tallat ràpid, Jordi.
Sí, una cosa així, sí.
Sí? Com es passa de fan dels Stones a fan de Tintín? Més que una evolució, sembla una regressió, no?
No, perquè de petit feia les dues coses. Escoltava els Stones i llegia les aventures de Tintín.
Sí.
El que passa que professionalment vaig començar amb el món de la música tan integrat que no tenia temps per les altres passions, fins que vaig abandonar després de 20 anys d'esclavatge les fires del disc i vaig poder dir que les altres dues passions que estaven dins meu que sortissin, un era tot el tema de l'obra d'Hergé i l'altre era fer novel·les de misteri.
Ets, et fas col·leccionista del Tintín, bàsicament perquè dels Stones ja ho tens tot? O
no? No, perquè continuo comprant i aconseguint peces dels Stones,
sí?
De cara al museu. Perquè
l'última que has aconseguit dels Stones, quina és?
L'última peça que he aconseguit dels Stones va ser el seu primer dossier de premsa americà.
Caram.
Fet per ells, amb unes caricatures de cadascun dels personatges. És una meravella. A més, diferent a l'europea, perquè l'europea era del single Come On i de l'americana era el single Not Fade Away, que era una versió de Buddy Holly. I és una cosa, una peça estranyíssima.
Tornem al Tintín, Llucià, perquè atenció, la col·lecció la comença l'1 de gener de 2004 i ja té més de 4.000 objectes. Això vol dir que des que va començar la col·lecció cada dia ha comprat 3,2 objectes relacionats amb Tintín.
Avui t'has comprat alguna cosa o com que ja vas comprar 6 avui ha tocat descansar?
No, avui algunes coses. Sí, avui tinc una peça molt interessant que és el dossier que van fer conjuntament a l'Hergé i a l'Andy Warhol.
Sí.
Per quan l'Andy Warhol va fer els 4 dibuixos d'Hergé, van fer un dossier que van treballar conjunts i l'he aconseguit aquest dematí, però encara no l'he vist, però és una peça important.
Això, Lucia?
Exacte, on es compra això?
No, això és un contacte mitjançant el fotògraf que li va fer al·lèrgia a la fotografia que li havia demanat al Warhol,
sí,
i es va involucrar amb el tema i tal. Llavors, per aquí, per allà, amunt i avall.
L'altra cosa no, però contactes en Tardant té a punt de pal, eh?
Sí, això sí, això sí.
D'aquesta col·lecció d'objectes de Tintín has fet una exposició a Girona titulada Tintín al món d'Hergé, que va estar oberta fins la setmana passada. Quins objectes hi vas portar allà?
Allà hi havia una selecció, hi havia cap a 500 peces,
sí,
que eren les peces que explicaven cronològicament tota l'obra d'Hergé, des dels seus treballs escolars,
sí,
fins a l'últim dibuix que va fer abans de morir, el gener del 83, i la faceta menys coneguda d'ell, que era la faceta com a publicista. O sigui,
era publicista?
Sí, també. Ell havia fet moltes campanyes publicitàries, havia fet alguns dibuixos realment extraordinaris i també havia fet d'altres personatges, a part de Tintín, poc coneguts, com Mr. Bloom, Set Amable Mr. Mops, Kiki Flupke, i també introduïa aquesta exposició, doncs, aquests personatges d'Hergé, no tan coneguts, perquè estem al centenari de la mort de l'Hergé, no del naixement del Tintín, perquè el Tintín no va néixer fins al 10 de gener de l'any 29.
I què és el més estrany que tinguis relacionat amb el Tintín?
Doncs probablement la primera edició del llibre Objectiu la Lluna, que està dedicat i firmat per l'Hergé i els tres astronautes de l'Apolo 11.
Oh, sí?
Que van anar, doncs, uns anys més tard, van trepitjar, i és peça única al món, perquè hi ha dos aterratges a la Lluna.
Sí.
Un està a la Fundació Hergé, el Vinguer de Lewis, i l'altre està a Casterman, l'editor, però l'únic que van fer d'Objectiu la Lluna és el que tinc jo.
Lluïsa, t'he portat una cançó que et servirà per aquesta entrevista amb en Jordi Tardà, perquè com que ell és un amant de la música, t'he portat la cançó del Tintín.
La podem posar i tot?
Sí, i tant.
Sí? Doncs a veure, sona així. L'està cantant i tot,
Sí, perquè és la sintonia del Tintín a la ràdio, que és un programa aquí a Catalunya Ràdio que s'ha fet els dies de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, i ara dins de la programació d'estiu torna de 5 a 6 de la tarda els diumenges.
Sí, però escolta, per molt que t'agradi Tintín, el Satisfaction dels Stones és molt millor, eh?
Evidentment, no, això no hi ha cap mena de dubte. El passa que la sintonia, de tant d'escoltar-la, a la gravació dels programes de cara aquest estiu, doncs ja me l'he pres a la memòria, també.
Sí, fent el bup-bup, feia.
Sí, sí,
feia
bup-bup. Sí, feia el tema, feia els cors en plan Milú. Sí.
Escolta, i saps quina música escoltava Hergé mentre dibuixava còmics
sí,
de Tintín?
Sí, sí, perquè la seva vídua, la Fanny,
sí,
va tenir la gentilesa, mitjançant el seu marit actual, el Nick Rockwell, d'enviar-me els discos que tenia l'Hergé a casa.
Ah,
i llavors
sí?
L'última secció del Tintín a la ràdio
sí?
És la música que escoltava Hergé a casa seva. I la gent es pensa, bueno, aquest tio què devia escoltar?
Escoltava.
Doncs el Ghost in the Machine de Police, se'l va anar a comprar ella a la botiga...
Sí?
El Let It Be dels Beatles, el Cosmos Factory de Creedence Clearwater Revival...
Sí.
O sigui, una mica de sorpresa.
Atenció!
Pam! I és una cosa que només hem tingut accés nosaltres, de cara al Tintín a la ràdio, i que estem molt, molt contents, perquè és el primer programa de ràdio que s'ha fet a la història sobre el personatge de Tintín. Fer-lo a Catalunya Ràdio és el més gran dels honors, i que després ens facilitessin la discoteca privada.
Home,
de l'Hergé, imagina't,
escolta,
un gol. És un gol.
Però, hi ha alguna cosa que et sobtés que escoltés Hergé o no?
Home, em va sobtar això, no? Ghost in the Machine. Quan va sortir el Ghost in the Machine, aquest senyor hauria tindre 70 i pico d'anys. Va anar a la botiga i se l'ha comprat.
I anava a la marxa, no?
I anava a la marxa, sí,
sí, senyor. Ara que parlem de música de Tintín, ho podem lligar amb la música del Rolling Stones, l'altra gran passió del Jordi Tardà.
Ben lligat, Lucià, bé.
Parlem dels Stones, aniràs avui al cine perquè el Keith Richards surt a Pirates del Caribe 3.
Vaig anar ahir ja.
I què?
Havia vist un tràiler, home, el Keith surt cap a mitja hora abans que acabi la pel·lícula, fa bé perquè ensenya l'anell, diu un parell de frases lapidàries i agafa la guitarra. Però l'anècdota millor és la de la setmana passada, que el Johnny Depp va i el convida.
Sí.
El Keith ara va amb un bigoti ridícul, que jo, és el primer cop a la meva vida que veig amb bigoti. Comença la pel·lícula, i ell esperant que el seu camió surti.
Sí.
No surt i s'adorm.
Es va dormir?
Es va dormir. I després, quan va sortir ell, li van dir, el van tocar el braç, i, what's happened? I es va despertar i hi havia passat.
O sigui, no va veure res.
No va veure res. Es va perdre el seu tros. Però, bueno, el Keith té una mica de panxa, però segur que d'aquí el dia 5, que comença la gira a Bèlgica, doncs ja la panxeta aquesta ha marxat.
Pregunta, Jordi, tenia ganes de fer-te-la, aquesta pregunta. Tu saps què buscava, del cucuter?
No era dalt d'un cucuter, era un cucuter d'un metro d'alçada, i estava assegut, i va caure.
Què feia allà dalt? Fumava?
No. De fet, la commoció li va vindre després, perquè després de caure del cucuter, que sí, d'un metro d'alçada, això m'ho va explicar a Milà el juliol de l'any passat, va agafar una moto aquàtica,
sí,
i se'n va anar mar endins.
Sí.
I es va fotre una hòstia allà, i llavors quan va tornar és quan a la platja ja el van començar a tendre una mica, a la nit, a l'hotel, ai. I llavors la Patty Hansen, la seva esposa, va ser quan ja va trucar al servei d'urgències a l'hotel, d'allà van agafar l'avió, el van portar a l'hospital, i tota la història coneguda.
I escolta, tu que els coneixes, com són els Stones? Com és en Mike?
El Mick Jagger.
Sí.
El Jagger és un tio, bueno, és el Jagger sempre, vull dir... Tu pots ser Llucià Ferrer,
sí,
davant d'un micro, i potser quan surts al micro...
No, tampoc. Jo sóc...
Ets igual,
sí,
ets igual, no?
El Xavier Saguant va fent que sí amb el cap.
Bueno,
vull dir, així com sóc ara, sóc fora al carrer.
Estic segur que els oients ja m'han entès. Doncs
sí,
és com tu, o sigui que ets exactament igual...
Atenció, això podria ser titular de l'entrevista, mitjà que eres com tu.
Mitjà que eres com tu.
Gràcies, Jordi, tio, tant de cosa.
El Keith és un tio molt, molt normal, com el Ron Good i el Charlie Watts. Són gent molt normal, que damunt de l'escenari són uns... Són artistes, però fora de l'escenari són persones molt normals. El Jagger no, el Jagger és artista a dalt, quan dina, quan dorm, faci el que faci, és Mick Jagger, és un artista, és ell i la resta d'home.
I ser artista suposo que comporta també ser de vegades una mica tocat de l'ala, perquè jo m'he documentat i he trobat una notícia dels Stones que m'ha sorprès. És la següent. Mick Jagger es va allargar el penis amb picades d'abella. Ho va fer l'any 1981... quan va passar uns mesos a la selva del Perú. Tu què en saps d'això?
No, em sembla que és... Imagino que és rotundament fals. No? Sí, ja crec. Com que m'ho diguis tu, ja en tinc prou.
Sí, diu que va fer créixer el seu penis per inflamació, un ritu amazònic en què el cantant se'l va aplicar el 1981, que va passar uns mesos a la selva del Perú.
És difícil, perquè el 81 els Stones estaven de gira pels Estats Units.
I ell
va anar perquè el volien que sortís a la pel·lícula Aguirre, del Herzog.
Sí.
Però les condicions eren tan lamentables que el tio va marxar i va estar poc de temps. Igual ho va agafar en aquell moment, igual era aquest... El picaven els mosquits, i una de les raons que va marxar, diu, que tinc que fotre jo aquí la selva amb una tenda de campanya, jo suït, 5 estrelles, i que no m'atabalin.
Uh-huh.
I va marxar, i no van tenir que buscar un altre actor que fes la seva part.
Tots els objectes de Tintín i Rolling Stones, Jordi, els tens a casa teva, a la mateixa casa, o no?
No, ja no, perquè és que...
Sí, és que anava a dir comicaps, tio.
No. No, és que el tema de la memorabilia, són els objectes roqueros dels Stones i tal, estan ja en un lloc especial perquè estem fent els escenaris del Museu del Rock.
Sí.
De cara a l'any que ve a la plaça de Togos o les Arenes, a plaça Espanya, i llavors, clar, estem treballant en tot això i no pot estar en una casa.
Clar.
Estar en uns espais més oberts per poder fer una rèplica, estem fent alguna rèplica del que després la gent es trobarà a la plaça de Torres de les Arenes.
Perquè quan obris el Museu de Roca aprofitaràs per fer una mica de neteja i recuperar espai o no?
És un, guanyar espai, sí, això és veritat, perquè estic, o hi he estat fins ara, sepultat, no?
Sí.
Però bé, que tingui el camí de que això es converteixi en el primer museu del rock didàctic.
Home.
Que hi haurà a tota Europa, doncs,
està molt bé.
És un gran goig.
Pregunto al Lluixà si no seria més pràctic traslladar-se a ell i deixar a casa seva com a museu.
No seria més pràctic, exacte, comprar-te una altra casa i fer que tota la teva casa fos un museu?
M'ho havíem proposat.
Com?
Que si m'ho havien proposat, dic, escolta, fes una cosa, dic, quan ho tens tan ben col·locadet i es veu tan bé i tal i qual, doncs deixes aquí, cobrem entrada. Hòstia, no, no...
Això és casa meva, aquí hi ha el meu lavabo de tota la vida, no fotem, aquí
no fotem,
hi ha el meu roca.
No fotem, i a més, quan amb l'Ajuntament de Barcelona em van oferir el tema de la plaça de Tarros de les Arenes, doncs és que no hi ha color.
A mi em fa gràcia que tinguis la banyera de l'Elton John. Algun cop ja has fet una capbussada?
No, ara l'hem reconvertit en taula de reunions.
Clar,
sense... No, no, la banyera està absolutament intacta, però vam agafar un ferrer, un Llucià Ferrer.
Sí, un ferrer, un cosí meu.
Un cosí teu, i ens va fer una adaptació i tal, i ara tenim, i les reunions al Museu del Rock es fan a la banyera de l'Elton John.
A la banyera de l'Elton John.
Però tenim més coses, tenim Bernús, tenim la tassa del vàter, tenim el lavabo complet, vaja.
Caram.
Hi ha un projecte, Llucià, que és Tornar a Tintín, per fer pel·lícules sobre Tintín, dues de les quals han estat dirigides per Steven Spielberg i Peter Jackson. Segur que en Jordi Tardà sap més coses.
Saps quines històries de Tintín portaran a la pantalla o no?
Ara per ara, a veure, han anat dos projectes a la brossa, les escombraries, que no li agraven a Spielberg, i ara sembla que està collant una dels pícaros, de Tintín i els pícaros. O sigui, l'última que va fer abans de l'Art Alfa, l'última completa,
sí.
I podria ser com una mica d'homenatge a Hergé fer pícaros, però bé, aquesta és una idea aquesta setmana, que igual canvia la setmana que ve. A veure, jo crec que el que han fet l'adaptació del teatre que han fet a Londres, que han agafat un tros del Lotus Blau i un tros de Tintín en el Tíbet, però tota la història del Chang, això dona per una pel·lícula. Jo crec que aquest pot ser un bon argument, també.
Perquè la pel·li de l'Spielberg hi sortirà com totes les seves pel·lícules del Tom Hanks, també, ja, o no?
No, és una pel·lícula d'animació.
Sí? Ah, és d'animació?
No hi ha actors. És animació. És animació. Finalment s'han decantat per l'animació.
És que no el veia el Tom Hanks jo fent de Tintín.
És allò, tres dimensions, això que han fet el Polar Express i aquestes històries.
Ah, sí.
Que ja surt el Tom Hanks, però d'aquella manera, saps?
Sí.
Et proposo llegir un tema divertit, que són els renecs originals del Capità Haddock. Hi ha aquell clàssic Llamp de Llamps o Llamps i Trons, i també més elaborats, a mi m'agraden més, com Adobacossis.
Llavors, quan José María García Herrera acaba dient Abrazo Faraules...
Això no és
el que volia dir-nos és que era un autèntic tintinòleg, també?
No, que a mi el que més m'agrada...
Tu insultes com el Capità Haddock o no?
A la meva novel·la aquesta, La porta de l'infern, hi ha un personatge que es diu Haddock que insulta.
La porta de l'infern, que per cert, aquesta setmana que ve estàs a Vic?
Sí, la setmana que ve estic a Vic i després estic a Figueres...
Tercer llibre més venut a Girona per Sant Jordi, el Jordi Tardà,
La porta
que ens vam trobar fent la firma.
Sí, amb l'anècdota
del pernil. Del pernil, sí senyor. És que, clar, hi ha categories i categories.
Que l'expliqui.
No, expliqui l'anècdota del pernil, el Jordi Tardà, que l'expliqui, perquè...
Que estàvem uns quants firmant, no?
Sí.
Tu estava el Martí Gironell, i hi havia més gent, no? I es va acostar un senyor que diu, escolti, m'ha agradat tant La porta de l'infern, la seva novel·la. Era un senyor d'allà a Girona, perquè la novel·la està ambientada a Sils, Massanet, Vidreres, Santa Coloma Farners, Tordera, Girona... i un senyor d'allà, i diu que no m'hem pogut estar, com m'he assabentat que vostè estava avui aquí a la llibreria 22 signant llibres, tingui, i em dona un pernil, em regala un pernil, i miro el Martí amb el Llucià.
Sí, espera, no, Jordi, no, és que tu no explicaràs el que s'ha d'explicar, i és que tu vas marxar de la llibreria 22...
Clar, sense el pernil.
Sense el pernil, i llavors veig que torni, què fots? I diu...
M'he deixat el pernil.
M'he deixat el pernil i dic... Home, per favor,
que és que clar, no estic acostumat.
No estàs acostumat que regalin pernils,
No, perquè per fer una novel·la, doncs, de misteri que regalin un pernil, doncs estic molt agraït a tothom, perquè això vol dir que la novel·la agrada.
Sí, senyor. I nosaltres ens alegrem molt. A la que no li regalarem cap pernil, de moment és amb la Patrícia, fins que no comenci a fer preguntes intel·ligents, perquè avui passes pel qüestionari de la Patrícia. veure com te'n surts. Jordi Tardà passa pel qüestionari... Hosti, que surrealista, eh? Jordi Tardà passa pel qüestionari de la Patrícia. Primera pregunta.
Oye, ¿a ti por qué te gusta tanto Camela?
Camela? Qui és, el marit del Camilo VI o la dona del Camilo VI? És que no ho sé.
¿Qué ha significado entonces para ti que te llamemos por teléfono para decirte tu hijo Jacobo te busca?
Ostres, no sabia que tingués un fill secret. Però mira, que dir-li que em truqui el Jacobo i bé...
Li arreglaré el barril.
Li arreglaré el barril amb el Jacobo, sí.
Y tú te defines como un hombre mujeriego y además haces gala de ello.
No, 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 jo, no, jo de mujeriego, què més voldria?
¿Tú crees que es tarde o todavía estás a tiempo de que tu vida vaya por un mejor camino que el que ha ido hasta ahora?
Jo crec que encara estic a temps, em costarà molt reformar-me, però tinc 52 anys i tinc l'esperança de viure en 52 més i reformar-me d'una vegada, sí.
Tú estás harto de alguien, ¿eh?
Sí, de preguntes com les teves.
Sí, senyor! Bravo! Jordi Tardà! Sí, senyor. Valoració és la resposta bàsica, majoritària, que ens donen...
Qui és la Patrícia?
No coneixes la Patrícia?
No.
El diari de Patrícia.
No, no, no.
És un programa de televisió que no et passa res si te'l perds.
No és recomanable, vaja.
No, ara, no. Però ella sí, pobret, ja ho has vist. Bueno. Valoració de l'entrevista, Xavier San Juan.
Home, ha estat bé, avui hem desmentit una notícia que avui apareix a la premsa sobre Mike Jagger. Si en
Això
Jordi
sortia
Tardà...
avui, eh?
Sortia avui, concretament el periódico de Catalunya. Sí, però si Jordi Tardà diu que quan a Mike Jagger li picaven els mosquits, doncs li molestava, no crec que es deixés picar per abelles ni que fos per allargar-se el penis.
Sí.
També hem descobert l'obsessió de Jordi Tardà pels dossiers, perquè ha dit que l'últim que s'ha comprat als Stones és el primer dossier de premsa americà i que el que té de més valor de Tintín és un altre dossier.
No, és l'últim que he comprat de Tintín.
Doncs obsessionat pels dossiers i per comprar-ne. Sí. El titular d'aquesta entrevista, jo em quedo amb aquest d'en Jagger, eh? Jordi Tardà, 2 punts, el Jagger és el Jagger sempre i tu ets com el Jagger.
Ostres, és bona aquesta, eh?